Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
D'avui és alegria, és bon rotllo i difícilment l'haureu vist amb una mala cara. Ell és comunicador, periodista i també ha fet d'actor. Ara acaba de publicar el seu tercer llibre, potser el més personal de tots, Digue'm Boig, una història de salut mental en primera persona. Un llibre on confessa que pateix fòbia social crònica, és a dir, por a relacionar-se amb la gent. Ell, que fa 20 anys que es dedica doncs, a l'entreteniment i a relacionar-se precisament amb la gent. Roger de Gràcia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Bé, ara molt millor.
Ara molt millor, eh?
Sí. El llibre recull tota la meva història des que era petit, com si diguéssim, fins que tinc el diagnòstic. I aquella època la recordo, no és que hi volgués tornar, com si diguéssim. Estic millor ara que abans. Per mi és com tenir dues vides, la d'abans i la d'ara.
Clar, perquè el llibre comença, Roger, justament explicant com encares la conversa amb la mare, no? Per dir-li que escriuràs un llibre sobre la teva bogeria. Creus tu que haver escrit el llibre ara i no abans ha estat precisament per no saber com afrontar aquesta conversa amb la mare, per no...
Bona pregunta.
Per no fer-la patir, saps?
És una cosa que no vols mai, no? Fer patir els pares i la mare especialment, en les nostres generacions, que era la persona que estava més a casa, el pare treballava fora... La meva mare també treballava, però sí que treballava menys, i llavors, aquella cosa d'abans, no? I són figures molt importants i no els vols fer patir. Sí, però també és veritat que el silenci és pitjor. I llavors, al cap d'uns anys de no parlar-ne, perquè l'època no t'ho permetia, perquè no permetia parlar de salut mental... És més, salut mental no existia llavors. Eres o boig o normal. I ja està, els del sanatori i els de fora del sanatori. Sí. Els de Sant Boi i els que passejaven per fora. Enfrontar-se a aquestes converses és difícil, però és molt sanador. El coneixement és molt sanador, la paraula és sanadora. La mirada és sanadora i si cal plorar i si cal emprenyar-se i si cal avergonyir-se, tot això són catarsis que milloren qualsevol relació de tu amb els altres i de tu amb tu mateix. Vital.
Clar, és molt curiós perquè, de totes maneres, en el primer capítol, el que fas, i en l'últim també expliques que, en certa manera...
Ah, t'has llegit l'últim. Això vol dir que ho has llegit tot.
Home, quin ensurt.
Perdona, t'he espantat.
No, aquell llibre és una carta. Però, clar, una carta oberta cap a ella. I és una carta de perdó, de reconciliació i d'amor. Roger, per què?
Sí, jo vaig començar a escriure el llibre i me n'adonava que no podia escriure. No sabia per què. Jo volia explicar la meva història del meu trastorn mental, no? I començava a escriure i no sabia quin to feia servir i em posava davant del full i no podia, m'havia d'aixecar, tancava l'ordinador i me n'anava d'allà arreu on era. Llavors un dia me'n vaig adonar i dic, em falta alguna cosa i no sé què és. I llavors, pensant-hi, allò, quan vas amb moto, vas amb bici, aquelles coses que passen, que el cap va fent ell sol.
Ell treballa.
I dius, ja sé què és. He de parlar amb la meva mare abans, perquè li he de demanar permís o la seva benedicció o informar-la que jo faré un llibre on jo exposo la meva condició mental i, per tant, exposo la meva família i, per tant, exposo la paternitat. I la poso allà a sobre i...
Tenies la sensació d'exposar-la a ella.
Clar. I llavors li vaig dir, jo vull fer això. Llavors, acte seguit, el primer que em va dir ella va ser, no ho facis, perquè, això m'ho va dir, em va agradar molt, no tornarà a fitxar mai més ningú, el concepte, com si fos del Barça, no tornarà a fitxar mai més ningú, perquè diran que no hi toques, i l'altre és que vaig començar a veure la seva cara de preocupació del judici d'ella com a mare. No, llavors ella, jo veia que ella estava preocupada pel que pensarien els altres i ella mateixa, d'ella mateixa, si ho havia fet bé o ho havia fet malament. Aquella conversa va ser curta i des de llavors n'hem tingut bastantes. S'ha llegit el llibre també sencer i llavors n'hem tingut algunes, no les suficients, perquè sempre és difícil, però n'hem tingut algunes on jo he intentat dir-li que va ser tan bona mare com va saber i com va poder i que els temps eren els que eren i jo l'altre dia em deia ella, i per què no ho explicaves abans? Dic, ja... I per què no ho explicava tothom, tot?
Tothom, abans,
I no ho es podia, i ja està.
Però ella es sentia culpable.
Clar, sempre et sents culpable, no? Quan un fill o una filla et dona la sensació que no li has donat el suficient. I llavors, a vegades, aquests llibres també es poden fer des de la rancúnia. No era el cas, no era la meva...
No.
No era la meva intenció, al contrari, era agrair-los la feina, precisament, en èpoques de silenci, tot el que vam fer.
Ja. Yeah.
Però és un work in progress. Mm. La relació dels uns amb els altres i d'un amb un mateix és un treball de fons. S'ha d'anar fent, s'ha d'anar fent. Però el silenci és pitjor, insisteixo.
I la mare, quan ara s'ha llegit el llibre, què?
Em va enviar missatges. Vols dir això? Això? Això ho hauries, sí. Això ho hauries d'explicar?
Sí.
Em va missatges del meu telèfon. Ai, aquí expliques això d'aquell? Però no era ben bé així. Dic, bueno...
Escolta.
Val, no sé, però jo ho recordo així. Què vols que t'hi digui?
Clar.
No,
clar.
I anem parlant. És una relació que es va treballant, però hi ha molt d'amor, hi ha molt d'afecte, això segur.
I a casa, amb el teu fill...
Mira, al meu fill també li vaig dir, perquè jo ara estic en la fase aquesta de dir-ho tot. Sí. Ara ve la gent ja comença a dir que calli una mica. Però estic en aquesta fase de posar la veritat per davant, perquè és que jo he estat molts anys mentint i mentint-me. Mm. I estic tan cansat d'això que...
Estaves cansat, no? Estaves...
Molt cansat, molt cansat. Molt cansat perquè al final et fas tantes trampes. Quan parteixes del silenci, de la frustració, de la ràbia, de l'enveja... Et muntes moltes pel·lícules per sobreviure. Mm. I moltes passen per la mentida. Mentir-te a tu i després mentir als altres. A la infidelitat, als amics que els dius que aniràs i després no hi vas, o al revés, que no hi vas i que sí, aniràs, i que sé.
Sí, mil que coses, excuses, sí.
Mil coses, feines que fas veure que tens mal de panxa i no hi vas, però el que no pots és aguantar-te allà. I, bueno... Tot aquest procés... quina era la pregunta?
No, el Pep, que com s'ha...
Ah, sí, el fill.
El fill.
Fill. Que ara, com que ho vull explicar tot, l'he explicat a la mare i l'he explicat al fill. A la mare és més complicat perquè hi ha tot un background, tota una història, i el fill també està... És que estan en una altra època, també. Ells, primera, que ja fan educació emocional des de fa molts anys. I llavors ells parlen de sentiments des que té 3 anys, amb l'escola. I parlen, avui tenim ràbia, avui tenim frustració, avui tenim alegria, què és aquest sentiment, d'on ve, i com ho farem, i no sé què. Tot això ho treballen d'una manera que m'hagués encantat a mi poder treballar, perquè no hagués fet aquest llibre. Però li vaig dir, i com que, està molt acostumat al tema emocional, i dos, té 14 anys, em va fer cas uns 15 segons.
I va dir,
fes el que vulguis.
Molt bé.
Jo li vaig dir, dic, mira, Pep, hi ha moments que parlo de tu, si algú et ve i et diu, o si el vols llegir...
Sí.
Adéu. Ja està.
I t'han trucat ara molts amics, ara que tu deies, no?, que abans parlàvem de les excuses, de dir, és que no vull anar a aquell lloc, no? Ara em ve no de gust de dir, ostres, Roger, és que ara t'entenc. O, no sé, eh?
Sí, he rebut bastants missatges de gent. De gent de fa anys, de l'institut, de la facultat, de feines, de primeres feines. Gent que et deia, no ho sabia, no se't notava.
No se't notava.
Clar, perquè jo dissimulava molt, com tothom, no? Com feies històries i pel·lícules perquè no se't notés, que estaves agobiat. I altres que et deien, doncs, entenc, jo ja veia que tenies un algo, però, bueno, em sap greu no haver parlat prou, però, bueno, que sàpigues que jo també he tingut aquestes... Gent que... Molts missatges també de gent que et diu, ostres, potser no em van parlar en el seu moment, parlem-ne ara, no? I, home, tinc fòbia social, tampoc no aniré quedant amb tothom.
Clar, saps? Clar.
No puc estar per tothom, ara.
I l'humor t'ha ajudat.
L'humor és la clau. Jo crec que tinc aquest sentit de l'humor també pel que tinc. Perquè...
I què tens? Perquè la gent que encara no s'ha llegit el llibre, no l'ha comprat, el Digue'm Boig, del Roger de Gràcia, què té, Roger de Gràcia?
A mi em van diagnosticar fòbia social crònica als 30 anys, 30-31 anys. Fòbia social vol dir que no vols quedar amb la gent, és que no pots. És que prefereixes a vegades morir-te que això, i és que prefereixes, bàsicament, per no morir-te, perquè és un rotllo, prefereixes fer altres coses com quedar-te tu sol a casa, però al mateix temps, quan estàs sol a casa, t'estàs mossegant els punys perquè no pots estar amb la gent. Per què no podia estar amb la gent? Però a l'hora del pati, no podia estar... O em costava jugar amb els meus amics a l'hora del pati. O quan quedaven i sortien el cap de setmana, el divendres, per mi era un suplici. O si s'havia de fer un programa de ràdio, no sé què, dels començaments, anar fins allà, preparar el programa, fer-lo i tornar...
Roger, però això...
Era esgotador, per mi era esgotador, perquè estava tota l'estona mirant a veure com ens miràvem, quin judici fèiem l'uns dels altres,
si
jo els hi queia bé, si els hi queia malament, si aquella broma havia entrat o no havia entrat, si creien que... Sí, tota l'estona és com un judici, autojudici. I llavors, clar...
Això és esgotador.
Esgotador, t'agafa molta calor, tens com uns fogots, t'agafen ganes de plorar, t'agafa ràbia perquè no tens una conversa com la que voldries tenir, tens molta enveja dels altres, perquè veus que els altres sí que es relacionen bé entre ells, i llavors dius, ah, ara copiaré aquesta personalitat. Ho intentes copiant una personalitat i després, ah, ara aquesta altra. I vas com agafant coses, aviam si tu fas unes peces i encaixes i fas una personalitat atractiva. I com que no te'n surts, te'n vas a casa. Te'n vas a casa, plores, fas ràbia, no sé què, tal, piques al mirall, el que sigui, i al cap d'una estona et calmes, o et calmaves, que és el que em passava abans, i ja pensaves, va, tampoc és tan difícil. Demà ho tornaré a intentar, i demà tampoc te'n sorties. I tot això fins que arribem al diagnòstic.
El diagnòstic, què passa quan et donen el diagnòstic?
El diagnòstic, jo estic encantat de la vida.
Bueno, que...
A mi m'encanta. És el títol del programa del llibre. El Digue'm boig és quan em truca el psiquiatre que m'està tractant i jo li dic, escolta'm, doctor, estic boig? I ell diu, no, home, ben bé boig, no, tens això de fòbia social crònica. Diu, no, digue'm boig, perquè com que el món es divideix entre els que són bojos i els que no, com a mínim vull ser d'un dels dos. Si no puc ser dels normals, com a mínim vull ser d'un dels dos. I posar-li nom a la cosa. Sense nom, estàs perdut.
Estàs perdut.
I llavors, a partir de llavors, tot canvia radicalment.
Clar.
Radicalment.
Però aquesta fòbia, com tu bé dius en el llibre, no es cura, es gestiona.
Correcte.
Com no? La gestiones.
Sí. Vaig començar amb un diagnòstic de amb una medicació, molt lleu, perquè van considerar que no tenia molta problemàtica. Llavors, amb aquella medicació, allò ja em va fer un canvi espectacular. O sigui,
tu vas notar.
Home, allò va ser com una broma. O sigui, els primers dies em semblava si anava rient pel carrer. No, dir, però que no ho veieu? No, què us passa? Esteu tontos o què? Però si això és meravellós. Clar, havia passat tants anys acostumat a no respirar pel nas, com si diguéssim, aquella sensació d'anar tapat, que de sobte, quan pots, dius, hòstia, i llavors t'agafa com li diuen això, la primera fase maníaca.
Sí.
Perquè estàs tan bé que ho vol... Bueno, llavors tot. Ja se m'acudien mil idees, projectes, després va baixar la cosa i es va calmar. Però amb la química no n'hi havia prou. I llavors vaig començar a fer teràpia, molta teràpia, durant molt de temps, sobretot per desacostumar-me a comportar-me d'una certa manera que estava acostumat. Jo era mentider, i llavors havia de deixar de ser mentider. Però la identitat d'un són els patrons. Els hagis fet bé o malament.
Yeah.
I renunciar als patrons és molt difícil.
Clar, sobta molt, Roger, perquè, ostres, tu ets una persona que ets entreteniment, que portes tota la vida comunicant, no? Pot ser que el fet d'haver-te dedicat a això i sigui una mica també com això que deies, no? De, bueno, posem no? La merda sobre... Si m'ho permets,
sí,
home, sota la catifa.
Sí.
M'entens? Com una...
Sí,
com per protegir-te del que t'estava passant. No ho sé.
Sí. Per mi la comunicació i l'escenari de teatre o del que sigui és un lloc de calma. Perquè em permet fer un personatge... Que no és que sigui fals, és que és la part meva que no podia sortir a la vida real, la part extrovertida, que quedava tapada per l'angoixa, en aquest escenari, aquí, ara, per exemple, et permet un espai fantàstic, perquè t'agafa aquella adrenalina, perquè tens uns límits, això està limitat, tenim aquests micròfons, tenim aquesta taula, quan jo parlo tu calles, quan tu parles jo callo, no hi ha aquella cosa de que tu vulguis dir la teva tota l'estona i aquelles guerres de personalitats que a mi és això el que...
Hi ha un respecte.
Sí, i llavors tot això ha sigut un lloc on m'he trobat estranyament confortable, i jo tampoc ho entenia, perquè em dedicava a això, perquè era com una contradicció, però em sentia millor a l'escenari que fora de l'escenari. Quan s'apagaven els llums d'un rodatge o d'una obra o del que sigui, ho passava pitjor que quan estava a l'escenari. I m'he acostumat també. Però ara estic bé als dos llocs. I ja, clar, és el doble de satisfacció. Ara estic bé, ara, eh?
Estàs bé.
Ho sabíeu, estic bé.
Roger de Gràcia està bé.
Estàs molt bé. No,
però també impacta moltíssim, perquè tu ja, des dels 10 anys, que això m'ha impactat molt, tu ja vas notar que a la teva festa d'aniversari...
Sí.
Que hi havia alguna cosa que no... Que no estaves a gust, no? Que estaves...
Clar.
Què et passava? Perquè 10 anys ets molt petit.
Sí, aquella festa d'aniversari és com el moment fundacional de jo veure'm en una situació que no em tocava mentalment. Jo me'n vaig adonar que jo havia d'estar feliç i content i no ho estava. I no perquè no m'haguessin regalat el que volia, sinó perquè de sobte vaig començar a tenir la visió dels que m'acompanyaven, que era família, bàsicament, pares, avis, germans... Els vaig començar a veure com per dins, en lloc de veure'ls per fora. I els vaig veure com... els hi vaig veure la part fosca o la part preocupada de la vida. I clar, era una cosa molt estranya per mi, perquè llavors em sentia com responsable de la seva felicitat, no de la meva. I em vaig com carregar, va agafar com una angoixa de carregar-me de responsabilitat perquè ells fossin feliços en la meva festa d'aniversari, una cosa una mica estranya.
10 anys, eh?
Sí, amb 10 anys. I a partir d'aquí això es va anar repetint, fins que ja entres en una dinàmica que ja no te'n surts d'aquí. Per això quan li vaig explicar al psiquiatre, després de molts anys de jo intentar solucionar-ho sol, perquè pensava que era... Ah, jo tenia molta culpa, em sentia molt culpable, perquè pensava que era culpa meva no estar bé. No que jo tingués una falla en el sistema. Error 404. No. És que era culpa meva perquè no hi posava prou ganes. I llavors, com que vinga, vas insistint... I llavors, quan el psiquiatre li digui que això em passa des dels 10 anys o abans...
I què et va dir el psiquiatre?
Diu, home, doncs, llavors ja està, ja ho hem dit
és
tot.
Que ja...
No, és que si em diguessis l'adolescència... A l'adolescència passen coses, però abans de l'adolescència... És que alguna cosa hi ha que no va.
I també la incomprensió et passava pel cap?
La incomprensió dels altres?
Sí.
Sí. El que passa que... És que fas el que pots. És que fas el que pots i investigues, i vas investigant i dius... Sóc jo? Són ells?
Quantes preguntes,
això?
No?
Sí, i al final no t'aclareixes, perquè el dia a dia també t'atrapa, per tant. Fas el que pots fins que tens algú i mires bé. Quan mires bé, llavors tot canvia.
I què et diu la Glòria Gaix, l'editora del llibre, que m'agrada molt, que et va dir per posar lletres al teu vent? Què et va dir?
No me'n recordo. Què em va dir?
No et va dir, que et va dir...
Jo no me'n recordo de res, o sigui que com no m'ho diguis tu, tinc una memòria fatal.
Així és com li diu el que sent a la seva fòbia, que és aquest vent que tens al cap. De fet, el teu cervell és la màquina.
Sí,
no?
Sí. Jo li dic així, sí.
I, de fet, per publicar-ho, la Glòria et va dir endavant. No?
Sí. Això, jo no sabia com definir el que em passava a mi i al final vaig trobar la metàfora del vent, no? Perquè el vent és molt molest. És molt molest. És molt molest, no saps d'on ve, no saps on va, i sembla el preludi d'alguna cosa que hagi de venir més grossa i no acaba de venir. Llavors, molts dies de vent és una cosa estupidíssima, que t'agafen unes ganes de trencar-ho tot, no? Dir, a veure, o plou,
sí.
o fa sol, però el vent, què? I aquesta sensació de vent interior, d'incomprensió, li vaig explicar a la Glòria i la Glòria... Bueno, ella diu que ha estat el llibre més difícil d'editar que ha fet mai. Hem trigat gairebé 2 anys en fer-lo, perquè ha sigut un procés llarg. Jo, hi ha hagut molts moments que em sentia incapaç de seguir escrivint.
Sí,
d'encarar-me amb mi mateix, també. Era dur. Però, mira, ja li vaig dir a la Glòria, si volies un llibre d'un boig, doncs...
I aquell llibre, no, però aquell llibre t'ha servit a tu, Roger, també, per part d'aquest procés?
Sí, sí, perquè jo el veig ara aquí a la taula...
I què? Què sents quan el veus?
Sento molta tranquil·litat, que ja és, per mi és molt, perquè sento tranquil·litat d'haver-ho dit, d'haver-m'ho dit, d'haver ordenat tot això en el meu cap i d'haver fet el que volia, que era fer un llibre que també pot ajudar molta gent.
Pensa. És que és això, no?
Jo tinc aquesta sensació. Aviam si és veritat. I si la gent li reverbera, perquè no cal tenir un trastorn perquè et reverberin moltes coses d'aquest llibre, perquè al final parla de l'encaix de l'individu amb els altres, no? Amb els altres individus, i això ens passa a tots cada dia, des que ens aixequem fins que anem a dormir, no? Busques aquest encaix.
No, i visibilitzes també situacions. Hi ha un altre capítol que també em va impactar molt, que és molt dur, del llibre, que és, Roger, quan expliques que no vas poder més, que et va agafar aquest atac d'angoixa, de sentir-te, el que tu deies, doncs, atrapat, vas córrer cap a Catalunya, cap a les vies del tren, però que per sort el tren va passar i tu no et vas llançar. Aquell dia va ser un punt d'inflexió per tu, no entenc?
Del tot. Aquell dia va ser el dia que jo vaig despertar, perquè vaig tocar fons. Va ser el dia que el meu pare va despertar d'un silenci, també, perquè el pare era més silenciós, i de sobte li va sortir... Li va sortir dir-me que m'estimava més que la seva vida, amb la qual cosa... Veure el meu pare sortir d'allà per dir-te
no
això...
No t'havia arribat.
Va, amb la mare era més fàcil, perquè era més emocional, era més expressiva, el pare era més silenciós, i llavors la seva manera de demostrar l'amor eren coses molt petites, però no en paraules.
Sí.
Eren coses de deixar-te fer, de donar-te uns diners, de comprar-te un no sé què, de no preguntar no sé quantos. Però no t'havia dit mai directament t'estimo, no? Perquè ell tampoc no li havien dit, segurament de petit, al contrari. Encara li havien fotut més bufetades. Més no, totes les bufetades del món, amb la qual cosa feia el que podia. Però vaig tocar fons allà i va ser un punt d'inflexió totalment per començar una nova manera de relacionar-se amb els meus pares, amb mi mateix i amb el trastorn.
Fins a quin punt és important dir t'estimo?
Jo crec que és vital. Et t'estimo, et perdono, t'acompanyo, sóc aquí, ves a la merda... S'ha de dir moltes coses, s'han de dir moltes coses, s'han de dir moltes coses. I no caure mai en vicis. El vici del silenci és fatal.
Tu ho reivindiques molt, no? Aquest vici del silenci, eh?
Sí, bueno, no s'ha de portar les coses al límit i s'ha de... La comunicació amb nosaltres mateixos és el primer pas perquè tot vagi bé amb els altres. Però t'has de parlar bé amb tu. I els viatges són llargs, eh? Però s'han de fer.
S'han de fer i són necessaris. I, de fet, la mare, quan li dius que publicaràs el llibre, abans ens ho has explicat també, però et fa una pregunta molt interessant que ho tenia emmarcat, que és per què al teu món hi ha tanta gent tarada? És així? Ho creus o no? Te'n recordes o no?
Sí, sí, sí. Sí, jo crec que el món de la comunicació i el món de l'escenari en general, no? Sí. Dels actors, les actrius, o l'art en general, l'exposició...
Però la bogeria l'apreciem, no? Moltes vegades, quan aporta conseqüències de geni.
Clar, sí, sí, sí.
I què passa quan... Saps el que et
vull? Ja, totalment. Sí, si ets un...
No?
Si ets un...
Si ets un Dalí,
sí,
no?
Exacte, si ets un Dalí o un Van Gogh, ho tolerem, no?
Sí.
Si no, perquè llavors ens molesta, perquè ens... El problema de la salut mental moltes vegades és que toca fibres que fa ressonar la gent normal, entre cometes, de dir, això és una debilitat, no? Però no és ben bé així, no? En tot cas... estem... Ara, si ho parlem i ho tractem, tot és molt millor. Jo tinc una fòbia social crònica que no m'impedeix viure. Mm. I hi ha bipolars que no els impedeix viure. Clar, tot depèn dels graus, eh? També de les coses. Ara no podem posar-ho tot al mateix sac. Mm. Això meu és molt lleu. Però, bueno, m'ha impedit tenir una infantesa normal.
Tu creus? Sí? Sí?
Jo crec que sí. Ja, sí, perquè com sí, és que no podia, clar, no podia parlar amb els altres?
Sí, sí, sí.
És
que, clar, sí tenies aquesta percepció. O sigui...
Es feia molt pesat, perquè a més jo sóc extrovertit, saps què vull dir? Vull dir, jo tinc una part extrovertida molt potent, que, i llavors no poder-la desenvolupar em feia molta ràbia, perquè jo sabia que hi era.
Clar.
Però això m'ho deia el psiquiatre, diu, si tu no tinguessis una part oberta, creativa, comunicativa, no haguessis fet totes aquestes feines.
És allà, lluitant.
Has picat pedra per treure aquesta part.
I fins als 31 anys, Roger.
Ai, sí, quina mandra. Ja
no
has de pensar-hi. Massa.
Però ja està.
Massa tard. Per això et dic que les coses, quan abans, millor. És com tot. És que, de veritat, és millor parlar-ho.
Doncs parlem-ne.
Sí, parlem-ne.
I hem de llegir aquest llibre, diguem boig, del Roger de Gràcia. Roger, ha estat un plaer que ens acompanyessis a Fabricació Pròpia. Sobretot, moltes gràcies per ser valent.
Gràcies.
Doncs per explicar-nos en veu alta el que et passa i obrir les portes segurament a moltíssima gent, perquè segur que t'hauran arribat missatges, no?
Molts.
De gent que es troba en aquesta situació i cada vegada més.
Sí. També hi ha molt d'estrès ara, no?
És que és el que anava a dir, que anem tan ràpid... Passa tot tan ràpid.
Hi ha molts inputs, massa estímuls. Hem de buscar un puntet de calma, no, tots? Xarxes, informació, tota l'estona, no? Jo també ho noto, ho veig amb el meu fill, també. Hi ha molts estímuls i això és molt difícil de gestionar. El nostre cervell no està preparat per aquestes coses, eh? Llavors, entre això i la precarietat, també, moltes vegades, no?, que també és un factor d'estrès important, la gent jove, hosti, hem d'estar molt a sobre. Per tant, pau, tranquil·litat i molta comunicació.
Doncs ens quedem amb aquest bon consell que ens ha donat el Roger de Gràcia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor. Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
En este dolor buscando una señal, siento que mi mente está mal, como una vida no tan real.
Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine.
Yo quiero verte soñar, yo quiero verte volar. No te dejes caer, no te sientas mal.
Dos minuts ara mateix que passen de 4:45 de la tarda. Estem en directe aquí al Fabricació Pròpia i continuem parlant de salut mental perquè més de la meitat dels joves universitaris asseguren que sentir depressió o ansietat greu. Clar, i un de cada cinc diuen tenir pensaments suïcides o bé d'autolesió. Són resultats d'un estudi encarregat pels ministeris d'Universitat i de Sanitat entre els mesos de novembre del 2022 i el maig del 2023. La pandèmia, sens dubte, va posar en el punt de mira la salut mental de les persones, en especial dels nens, adolescents i també dels joves que van veure trencades doncs, les seves rutines. Ens en recordem, i també dels seus hàbits de socialització. Però que si hagi posat el focus no vol dir que no quedi molta feina per fer, com per exemple desmuntar l'estereotip negatiu que abraça la malaltia mental. I just en aquest Dia Mundial de la Salut Mental doncs tenim aquí a l'estudi la Carolina Palma, la Carol Palma, directora del Grau en Psicologia Blanquerna i Universitat Ramon Llull i vocal també del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Com estàs, Carol? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, Carol. Clar, hi haurà molta gent que diu, ostres, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Estàvem escoltant el testimoni, no?, del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Entre d'altres coses, bueno, tot el que ens ha explicat, que ho podeu llegir en el seu llibre Digue'm Boig, i clar, i parlant ara amb tu, a mi el que em ve al cap també és, ostres, en 10 anys tu ja pots notar, no?, que hi ha alguna cosa que, com ens ve, ens ha explicat el Roger, no?, que dius, ell en el seu cas, aquesta fòbia social, que no acaba de funcionar bé.
Doncs sí, els trastorns mentals tenim també a la infància. Tota l'etapa infantojuvenil, malauradament, com a persones, doncs hi ha nens que ho pateixen, no? I que enceten la seva trajectòria de malaltia mental en edats molt, molt infantils.
Uh-huh. Per què està mal vist, Carol, o hi ha una construcció negativa, no?, al voltant de la malaltia mental i, en canvi, per exemple, no hi ha cap al voltant d'una malaltia del cor o bé de ronyó?
Hi ha diferents factors que es posen en una equació una mica difícil, no? Per un costat, el desconeixement, o més ben dit, el coneixement, o al contrari, no? Que ens fa construir d'una forma més àmplia i realista qualsevol situació. El coneixement ens fa més savis i ens dona lloc a ser millors persones, perquè serem capaços de tractar l'altre amb la dignitat que es mereix. Abans, quan no es coneixien les malalties físiques, el primer que es pensava era que eren contagioses. Per exemple, el càncer als anys 60-70, no? Que no es coneixien gaire. No? I encara hi ha gent que rebutja, o que fa rebuig, no? Per pors irracionals a tot aquell que té una manera de sentir, de pensar i d'actuar que surt una mica de la norma. Fins i tot el patiment, que quan no sabem manegar-lo, tendim a rebutjar-lo, el nostre propi i els altres. No? Sabem que el cos i ment són un, funcionen com un tot, no? I és el mateix, però la majoria dels mals físics són objectivables, mesurables, no? I en canvi el malestar mental no es veu. I no te l'expliquen, si no te l'expliquen no s'entén tan fàcilment, no? Si no veiem una persona en plena crisi, no ens n'adonem que a aquella persona li passa alguna cosa.
Això és un clàssic, Carol, no? Quantes vegades diem, ostres, per què no demanaves ajuda, no? Que és quan veiem que esclata aquella persona, quan el que tu deies ara, no? I dius, per què? Per què has hagut d'esperar tant, no?, per explicar que et passa alguna cosa? Per què ens passa això? Per què ens costa, no?, el que tu ara deies, no?, d'una mica saps? Tota la polseguera que tenim la posem sota la catifa.
Aquí hi ha variables de personalitat, no? de cadascú. Hi ha gent que és més externalitzant, que aquestes persones normalment tenen factors protectors, i gent més internalitzant, més introvertida, que això és així. Però després l'estigma ens fa una mala jugada, també, no? Perquè dir el que em passa, mostrar els meus sentiments i posar-los sobre la taula, de vegades significa socialment que ets dèbil, no? Que estàs en desigualtat de condicions que altres persones, com per exemple per fer una carrera universitària. No? I tota aquesta estima pesa molt.
Clar, jo també imagino que carregar amb aquests estereotips negatius, en aquest cas, doncs és una pressió afegida per la persona, doncs, que està patint una malaltia mental. O sigui, encara carreguem, diguéssim, no? Que és el que tu deies, no? Que també ens bloqueja el fet de poder-ho exterioritzar, no? Aquest estigma.
Sí, és una càrrega afegida i moltes vegades és la pitjor de les càrregues. Jo sempre tinc al cap un pacient que jo visitava, no? Ara ja per sort està d'alta, que patia una malaltia mental i en tots els cursos clínics tenia aïllament social, retraïment social... Bueno, és com si formés part de la malaltia. Mm. Malauradament, un dia el van diagnosticar d'una altra malaltia física, la leucèmia, i aquell noi va començar a sortir amb la seva mascareta, a comunicar-se amb la gent, a parlar amb la gent, i la seva mare no en tenia res, perquè pensava que el seu aïllament social formava part de la malaltia mental. I ell va dir, es va explicar una vegada, dice, a mi la leucèmia m'ha salvat. I m'ha salvat perquè ara tinc una identitat amb la que me sento més còmoda quan em pregunten què et passa. No? O sigui,
Ostres, això és molt fort, eh?
Això és molt fort. Això vol dir que la càrrega que poden patir les persones amb malalties mentals és molt forta.
Per tant, una mica, Carol, és que no sabem a clar dia d'avui tampoc identifiquem, no? La salut mental dona aquesta sensació o no? És aquesta lectura que s'ha de fer, per exemple, en aquest cas que ens has explicat ara?
Bueno, hi ha temes al voltant de la salut mental que són molt desconeguts i hi ha gent que les atribueix a perillositat, agressivitat, no? Hi ha molta gent a la societat encara no diferenciem un trastorn psicòtic d'una la paraula psicòpata, per exemple, no? I darrere d'una paraula hi ha connotacions que no tenen res a veure amb la malaltia en si. Què fa la gent? Amagar-la. Normal, no? O sigui...
I està claríssim que ara és el que tu deies, que clar, no? Aquesta pregunta, però què li passa, no, a aquesta persona? Té problemes de salut mental. Però clar, la salut mental abarca tot un món, no?
Sí, molt. Sempre que parlem de salut mental no sempre parlem de trastorns. Mm. Podem parlar de malestars mentals que són molt limitants també. Vull dir, jo ara estava enfocant des del trastorn mental, però hi ha molt de patiment social, i més ara, no? Que és molt limitant.
Clar, nosaltres ara avui llegíem que un de cada quatre persones tindrà en el transcurs de la seva vida un trastorn de salut mental, però clar, pensàvem, i és poc, un de cada quatre, no sé com ho veus tu, Carol.
Bueno, quan et trobes a les trinxeres és molt, un de cada quatre, no, és molt.
Clar, però vist des de fora i amb tot el que ens passa, no?
Sí.
Amb tot com ha canviat la societat en tan poc temps, la irrupció de les noves tecnologies, no? De les xarxes socials, de com les hem d'utilitzar, de com va el món de ràpid. Jo entenc que, per la nostra ment, tu que començaves dient, és que és aquesta visió integral, no? De cos i ment. Uf, jo crec que no estem preparats encara, no?, per assimilar-ho tot plegat.
Bueno, és que aquesta rapidesa social, el com estem creixent, com estem criant els nostres fills, com conciliem la família i la feina, com ens movem per la societat, explica molt de per què els nanos tenen un malestar emocional que fa 30 anys hi havia, però d'una altra manera, no?, d'una altra mena. I com estan creixent els nostres joves, adolescents, adults, no? I com afrontem els reptes del dia a dia? És que és una mica difícil, no?
Mira, si et sembla, tornem al camp dels estigmes, diguéssim, al món universitari pel que fa a la salut mental. Quines diries tu que són les actituds més habituals estigmatitzants a la universitat pel que fa, no?, a la salut mental?
Mira, n'hi ha moltes, però jo destacaria tres que precisament sortien en un estudi recent, 2018-2020, que deien, hi ha de vegades actituds de superioritat, no? Aquesta asimetria de l'altre, el que té la malaltia mental és una persona dèbil o està en inferioritat de condicions. Però hi ha altra que està més acceptada i no és gens bona, que és la benevolència, el paternalisme, que és una actitud que, amb tota la bona intenció de la persona que intenta acompanyar, estigmatitza molt també, perquè torna a posar l'altre en una situació asimètrica. No? I després està l'aïllament social, no? Que són... Hi ha persones que
aquests
rebutgen...
Aquests moments de crisi, no?
Sí, hi ha persones que no saben o no poden sostenir el malestar de l'altre i fan rebuig, no? Als companys... Bueno, dintre la comunitat educativa això ho veiem molt.
Hi ha diferències de gènere pel que fa a la salut mental en els universitaris? És a dir, si és pitjor en el cas dels homes o les dones, Carol?
Sí, al igual que la societat, els homes ho tenen pitjor perquè socialment encara es pensa això de que l'home no pot ser dèbil, no?
Que no pot plorar.
Que no pot plorar, que en les comunitats universitàries també les actituds dels homes solen ser més de superioritat o desplaçament, i en canvi les actituds estigmatitzants de les dones solen ser més paternalistes.
I pel que fa a l'edat, diguéssim, hi ha alguna edat especial?
Bueno, a la comunitat universitària que tenim graus, màsters, postgraus, doctorats, no? Aquesta franja més adulta, no? De postgraus, màsters, doctorats, venen a la universitat amb un altre target, no? O sigui, són persones que normalment combinen ja estudis i feina i el seu objectiu és formar-se. I, per tant, estan menys... menys oberts a mirar al costat què li passa a l'altre. Jo vaig amb el meu objectiu. Per tant, les formes d'estigmatització, no, que tenen els més grans solen ser més de, bueno, d'ignorar, no, o de desconfirmar el malestar de l'altre. I els joves solen ser més curosos amb això. Però quan tenen alguna actitud estigmatitzadora la tenen molt més greu.
Molt més greu, molt més intensa, no?
Sí.
Estem parlant amb la Carol Palma, ella és directora del grau en Psicologia a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Estem parlant en aquest Dia Mundial de la Salut Mental, en aquest cas amb la Carol, de l'estigma en la salut mental dels joves universitaris. I creus tu ara, Carol, que ha canviat aquesta mirada dels estudiants cap als temes de salut mental? Com és aquesta mirada? Ha evolucionat, no? En quin punt estem?
Home, afortunadament ha evolucionat perquè ara sí que hi ha més coneixement sobre els trastorns com el trastorn de la conducta alimentària, el TOC, el trastorn obsessiu-compulsiu, la depressió, l'ansietat, estan més visibilitzats i els estudiants poden tenir una actitud més benèvola i més inclusiva. Vale? Però no s'ha de confondre aquesta inclusió amb el paternalisme, perquè aquesta és una fina línia que de vegades fa més mal que bé a tots. A la persona que el pateix, a la persona que existeix el paternalisme, perquè es crema també, no? I a la resta de la comunitat educativa. Tenir coneixements sobre el tema fa que puguin fer més recolzament entre iguals, més regulació emocional en la interacció interpersonal. Hi ha relacions que curen, eh? Bueno, que curen, que alleugen el malestar.
El pes, no? L'alliberat.
Sí, hi ha relacions que alliberen. Hi ha persones que passen per la universitat i diuen: a mi la universitat m'ha salvat la vida, perquè no va ser només el contingut, va ser la manera, va ser la relació.
Sí.
No? Però el tema és que de vegades alguns universitaris es troben davant de trastorns que no coneixen prou bé o no saben i tampoc no tenen per què saber manegar-los.
Clar, perquè quins són els principals trastorns, no? O els trastorns més habituals que es poden donar en aquesta època universitària? I quins són també al mateix temps els menys coneguts?
Sí, els més habituals són l'ansietat i els trastorns depressius. Trastorns d'ansietat que també tenen un ventall molt ampli i trastorns de l'espectre de la depressió. Els habituals de tota la vida, trastorns de l'aprenentatge, però els que més afecten el benestar són els trastorns d'ansietat i la depressió. De menys coneguts, a mi el que em ve en el cap és el trastorn límit de la personalitat, per exemple, que és un trastorn...
Sí, explica'ns a què consisteix aquest trastorn.
Vale. És que potser quan parlem de trastorns de la personalitat, la societat entén canvi de personalitat, sí. El doctor Jekyll i Mr. Hyde, bipolaritat...
No és el mateix.
No és el mateix. És un trastorn mental greu, està a les aules igual que qualsevol trastorn, però incideix sobretot en els vincles, en les relacions socials. D'acord? I és un trastorn que es caracteritza per tenir una labilitat emocional important, per tenir les seves referències del jo i dels altres en polaritats del tipus d'avaluació-idealització, i per tant veuen el món i a si mateix d'una manera molt polaritzada, sobretot això. Per tant, poden tenir demà un millor amic, molt amic, que demà és la pitjor persona del món. I això, si ho traslladem amb un treball en grup, tenim moltes vegades tenim la crisi servida, no? Perquè són molt sensibles al rebuig, tenen un sentiment de buit molt important, són molt analítics i molt sensibles a la sensació d'estar integrat, ser estimat, ser acceptat, no? O sigui, qualsevol mala interpretació, interpel·lació a l'acceptació o apreci dels altres pot estar en el epicentre d'una crisi.
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas...
Continuem parlant aquí amb la Carolina Palma, amb la Carol Palma, directora del Grau en Psicologia Blanquerna, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Clar, ara hem parlat d'aquestes conductes estigmatitzadores, Carol, que han millorat en general, pel que deies, però en què creus que continuem fallant, no? Quina és potser aquella cosa que hagi empitjorat en el transcurs d'aquests darrers anys, si és que existeix, Carol?
Sí, jo penso que amagar-se no és bo ni fa cap favor a ningú, però estem trobant a persones que pateixen trastorns mentals que s'agafen la malaltia mental també com a tret identitari, i això no és ni bo ni sa. Em fa pensar que la persona necessita aquesta identitat i potser no és que no tingui, potser no tenen una altra o no ha tingut un desenvolupament de la seva identitat correcta, no? I l'etiqueta el deixa cridar ajuda als altres amb una mena de mi tu, jo també tinc una malaltia mental, jo també tinc una depressió, jo també... Però hi ha un objectiu de vegades encobert de tenir una mirada compassiva i en casos molt extrems acabar aconseguint també que el món s'adapti amb ells, d'obtenir estima dels altres. Això genera un bumerang de difícil resolució en la lluita contra l'estigma, perquè l'actitud persegueix de vegada una necessitat individual i no, això no té res a veure amb la inclusió.
Clar, llavors no? Què podem fer amb aquesta inclusió, no? Pel que deies, com podem fer una inclusió amb aquesta diversitat de perfils? Què ens recomanaries?
Per qui? Pels estudiants?
Pels estudiants.
Pels estudiants. Bueno, com podem fer una inclusió de perfils, no? Jo penso que hem de continuar lluitant per la inclusió, per aquest aspecte. Quan trobem estudiants que tenen el seu tret identitari a la malaltia mental, no l'hem de potenciar per res, ¿vale? Tenim molt present això i ser capaços de mantenir-nos aquesta línia inclusiva sense caure en aquesta confusió, no? La inclusió a la universitat volia acompanyar en les adaptacions que calguin perquè les persones adquireixin competències, les que demana la seva futura professió, i exercir un rol competent a la societat. Això no vol dir pas adaptar les competències a les persones. Vol dir acompanyar a la persona que les adquireixi, no?
Val. O sigui, no rebaixar, dir, bueno, perquè aquesta persona és així, no li exigeixo tant, no? O sigui, això no és, eh?
No. S'ha d'acompanyar perquè aquesta persona és igual de capaç.
Tal qual.
No?
Passem al terreny dels consells, no? Carol, si et sembla, sobretot en un dia com avui, consells que els hi podem donar als docents universitaris que ens poden estar escoltant i que es trobin davant d'aquestes situacions, com les han de parlar, eh? Com ho han d'encarar? Doncs si es troben que hi ha alumnes que pateixen aquest tipus de trastorns.
Home, penso que hem de continuar treballant en l'estigma per retar-lo, no? Els docents són els primers que se troben amb un impacte emocional quan troben aquestes situacions, no? Hem de continuar educant sobre la malaltia mental, no? Sobre les que són poc conegudes i més difícil d'integrar interpersonalment. També hem de ser molt curosos en no confondre aquesta inclusió i desestigmatització amb rebaixar el nostre nivell d'exigència. S'ha de creure en que la persona pot arribar allà on faci l'esforç per arribar, no? Però no des d'una empatia paternalista, perquè això és més estigmatitzant per la persona i per tota la comunitat universitària. I hem de fer molta acció tutorial, no?, per ajudar a realitzar itineraris personalitzats i que se sentin acompanyats.
Clar, una altra visió, que ara tu deies. A veure, clar, això per part dels docents, però i els estudiants universitaris que, per exemple, no pateixen cap trastorn? Quins consells, no?, els hi podem explicar que puguin ser útils també a l'hora de detectar la malaltia o fins i tot ajudar, Carol, no?, als companys que sí que les estan patint?
Home, que tinguin en compte, i és un missatge cap als estudiants, que tinguin en compte que hi ha algunes malalties que no són tan conegudes i que requereixen que més informació, no? Que estiguin atents a la informació que us poden ajudar a comprendre, primer comprendre, no? Perquè no, ningú els exigirà que siguin capaces de manegar-lo, no? Que les persones que les pateixen també necessiten sentir-se acceptades en un clima de normalitat. Per tant, el paternalisme no els ajudarà. Necessiten sentir-se normals, no?, a dintre d'una relació, una relació d'iguals, no? Que no sigueu paternalistes, que us comporteu amb normalitat i amb una mirada apreciativa cap a l'altre, no? I penso que podeu tenir un aprenentatge molt positiu si ens mantenim en aquesta línia, no? Conèixer algú amb un trastorn mental us pot ensenyar molt de la lluita, de saber caure, de saber aixecar-se en el camí de la vida, de ser resistent i de tenir paciència. O sigui que les persones que pateixen malaltia mental us poden ensenyar moltes coses.
Mira, ara estava pensant també amb els propis joves universitaris que potser estan patint doncs una malaltia mental. Qui els hi pot anar bé, no? Ens has deixat claríssim aquest... Mira, i que m'ha anat molt bé que em parlessis d'aquest paternalisme, no?, que moltes vegades caiem rapidíssimament, no?, volem ser com... que és com aquesta sensació de que et fa pena, no?, de dir, no, això doncs ho hem d'apartar. Però què hem de fer, no?, amb els propis joves universitaris que ho estan passant malament? Què els hi diries ara mateix si t'estiguessin escoltant?
Home, espero que m'estigueu escoltant perquè vull dir moltes coses, no? Primer, heu arribat aquí per acomplir els vostres somnis, no?, la vostra vocació. I dir-vos que enhorabona per la càrrega aquesta, per haver portat aquesta càrrega de malaltia que no posa gens fàcil, no?, a la vostra trajectòria, però ho heu arribat fins aquí i això vol dir que podem continuar caminant. Sigueu sempre molt realistes en l'itinerari que escolliu. Escolliu allò que s'agrada, però també que us permeti fer créixer, no?, us permeti créixer i lluir les vostres competències. No voler fer allò que us quedi gran, perquè a tothom ens queda gran. Ens sentim una mica insegurs en algunes àrees, no? No tothom podem fer bé tot, i per tant no passa res si escolliu itineraris o canvieu d'itinerari perquè sentiu que no estava ben trobat la primera decisió, no? Lluiteu per aprendre les competències de la vostra professió i preneu-vos el temps que calgui. Traieu la càrrega de tot, de que tot ha de ser ja i en el temps previst. Això va per tots, no?
Clar, és que pel que estàs dient, Carol, o sigui, el que em ve una mica al cap és treure responsabilitats, no? En el fons també, que potser carreguen doncs, tot això de dir... Bueno, que clar, és el que dèiem abans, que és aquest estigma que ja té la salut mental, doncs a sobre ve de carregar amb totes aquestes responsabilitats. I també, perquè mira, ara ja anem acabant, però no sé com ho veus tu. Abans parlàvem amb el Roger, no?, amb el Roger de Gràcia, del seu llibre Digue'm Boig, i que ell doncs, va arribar un moment, quan ja tenia 30 i pico, que va dir, fins aquí, no? I suposo que, clar, que moltes vegades és el que abans et preguntava, no? Per què aguantem tant? Per què aguantem tant? També tenim els nostres moments, no? I potser la vida et fa esclatar just en aquell moment, doncs perquè, no sé, igual tu en saps explicar el per què, no? El per què hi ha un moment que dius prou, que és molt probablement, pel que intueixo, quan toques fons, no?
Bueno, és que és això o no sobreviure, no? O sigui, i aquest prou...
fet, el Roger deia, llavors, és que quan vaig tenir aquesta necessitat, no?, ens explicava doncs el cas que havia d'anar cap a Plaça Catalunya, no?, i tenia aquesta idea de treure's la vida, no?, de dir, bueno, és que no, vull dir que és potser fins a aquest moment, però, clar, dius, ostres, s'ha d'arribar fins a aquest punt, no?, per poder... Ja.
Hem d'aprendre a dir prou abans.
Exacte.
A dir prou abans i a dir si necessito un ritme més lent és més lent, si necessito fer un itinerari diferent al canvio. Hi ha maneres, no?, també de fer canvis d'itinerari I, per tant, això ens ho hem d'aprendre no només les persones que tenen malalties mentals, sinó tothom, perquè això no s'ha.
Tu com a societat, no? Sí. Et refereixes? Vull dir que tampoc no ho tenim del tot, encara a dia d'avui, encara pres. Doncs no sé si volies afegir alguna cosa més, Carol, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Des d'aquí, al Fabricació Pròpia, n'hem parlat amb la directora del Grau en Psicologia de Blanquerna, justament d'aquest estigma que encara a dia d'avui tenen sobretot els joves universitaris de la salut mental. Encara ens queda molt camí per fer, Carol.
Sí.
I de ben segur que lluitarem, doncs, perquè cada vegada se'n parli més. I també la importància, no?, que hi hagin dies com aquest, perquè hauria de ser cada dia que se'n parlés i més amb les necessitats que tenim, però un dia com avui ho hem de reivindicar més que mai. Carol, moltes gràcies.
De res, a vosaltres, molt de gust.
I justament de la salut mental en parlarem, però al final del programa us volem parlar d'una iniciativa molt interessant, és el Vagó de la Ciència. Serà abans de parlar amb l'Aleix Roig, que connectarem amb ell. Ja sabeu que cada dimarts el que fem és parlar de ciència aquí al Fabricació Pròpia. Connectarem al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades perquè ens expliqui avui com és la pluja dels meteors. Diureu, però això com pot ser? Com passa? Doncs li preguntarem a l'Aleix. Això serà al final del programa. I abans ha de passar la Candela Figueres, que avui també té posat el seu retrovisor, que ens acabarà d'explicar un parricidi que va tenir lloc a Falset fa bastant de temps. Ens explicarà la part final d'aquest episodi. Això serà si et quedes aquí al Fabricació Pròpia.
Feel like my life ain't mine.
Who can relate?
Woo! En este dolor buscando una señal. Siento que mi mente está mal. Como una vida no tan real.